Consellera Rigau, bon dia.
Molt bon dia.
Ens hauria... És a dir, això que comentava l'Ernest Folk, com ho deies, això, Víctor, que hauria de ser...
Indiferent, no? Qui presenta?
Ha de ser indiferent,
no? L'important és el fons de la qüestió.
Indiferent però significatiu?
Jo crec que és significatiu perquè vol dir que hi ha un ús polític de la llengua i que no estem davant d'un problema psicològic de la dificultat de determinats nens d'aprendre una llengua, ni estem davant d'una voluntat de pares anònims. Estem davant d'un posicionament polític que utilitza la llengua dels seus fills per poder plantejar un model de societat catalana que no els interessa a ells, que el país s'autodetermini en el sentit de dir quin model lingüístic volem, quin model escolar volem.
Per tant, això és una lluita d'uns partits polítics contra el pati de les escoles?
No, o sigui, a veure, ara a Catalunya ens hem trobat que hi ha un partit polític que ha posat com a eix central de la seva raó de ser el tema de la llengua. És un país minoritari, però que és veritat, i per tant doncs hem de saber què és allà, i estem al Parlament, fem el debat, i quan hi ha les votacions, doncs hi ha els resultats que hi ha, i representen el que representen. Aquí, diguem-ne, jo crec que, a veure, a tots ens agradaria que aquest tema finalment estigui resolt. O sigui, és evident que a ningú li agrada pensar que un model educatiu i un model lingüístic que aprova el Parlament de Catalunya, que la societat catalana té més assumit perquè l'hem construït en més de 30 anys, que les famílies hi han fet confiança, que les universitats i els llocs de treball continuen funcionant adequadament quan hi pot haver feina, sortosament quan pels que en tenen, perquè el domini de les llengües que tenen és suficient i per les necessitats i pel seu desenvolupament personal, etc. I que, malgrat tot, hàgim d'estar pendents que fora de Catalunya jutgin si aquesta realitat és bona o no, aquest és el problema. Aquest és el problema.
El mal que ha fet la sentència del Constitucional, eh?
I en aquest cas, jo crec que hem de destacar que el Tribunal Superior de Justícia, en pes, ha dit que no es pot canviar el model arrel de les consideracions del Suprem. I si recorden, en el debat inicial de tot això, un dia que jo era al Parlament, que precisament vam parlar, deia, escolti, però, i jo deia, el Suprem pot parlar de casos particulars, però no ens pot fer canviar el model. I deia, però insta a canviar-lo.
Jo el dubte que tinc ara és, respecte a la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ara ja han anunciat que aniran una altra vegada al Suprem, però sí que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb una sentència que a mi em sembla... Moltes vegades sentències tenen aquest punt folclòric que has de llegir-les fent el pi, com deia aquest matí, que no saps exactament com l'has de llegir. Però, en fi, la pregunta que jo crec que ahir es feia mitja Catalunya és... Escolti'm, si el curs que veia 500 famílies que diuen... Doncs, escolti'm, jo també vull que la meva llengua vehicular sigui el castellà, què farà?
No, doncs, no. S'aplicarà el que diu la llei d'educació, perquè la sentència té dues parts. Té una que diu... El model actual, en la seva... La seva globalitat és vàlid i, per altra part, diu, hi van haver unes demandes del 2005 que no demostren, no es pot demostrar que hagin estat ateses. Però aquestes demandes van ser anteriors a la LEC. Entén? Per tant, els nostres centres han de tenir, i tenen l'absoluta tranquil·litat, perquè cregui'm que això que estem vivint, quan ets a l'escola no ho entens, perquè tu tens allà els nens amb les diferents parles i saps quin és el seu avenç. I què diu la llei? Diu... Quan un alumne entra al sistema educatiu i desconeix la llei... Perdó. Quan entra i desconeix la llengua, el pare pot demanar que se li doni una atenció personalitzada, individualitzada, per acollir-lo en el sistema. I això pot durar en el primer ensenyament, de 3 a 6 anys. La resta és escola catalana.
És a dir, per entendre's, m'està dient que aquestes 500 famílies, si tenen els nens entre 3 i 6 anys, sí que se'ls pot vehicular cap en castellà, però a partir dels 6 anys, a seguir les línies que marca...
No, vehicular no, ajudar a entendre.
Ajudar a entendre, perquè, miri... La llei diu que s'ha d'establir el procediment perquè llurs fills, aquests que demanen, rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua. Vol dir que tu t'hi puguis adreçar en castellà personalitzadament i dir, mira, això va així, això que he explicat ho has entès,
Juanito, no?
Vols que t'ho torni a repetir, etc. Atenció individualitzada, no atenció escolar castellana. És molt diferent.
De manera que als 6 anys ja puguis seguir en català...
De manera que de 3 a 6 puguis haver dominat la llengua catalana oralment per poder entrar a la llengua...
I si una família arriba aquí a Catalunya amb un nen de 6 anys o de 7 que no té ni idea de català...
Doncs, per analogia, se li fa el mateix procés. Per analogia... Escolti, a veure, estem en un país... Ahir ho recordàvem també, que tenim més alumnes Erasmus que cap universitat espanyola, i per un d'una llengua no romànica pot venir aquí i segueix a les universitats, i pensem que per un nen és un problema venir de Saragossa o de Sòria aquí entrar a quart o sisè. Mm. Els mestres, per norma, acompanyen el que arriba, li expliquen, estan un temps que diuen, queda't que tu ara t'ho explicaré, i al cap d'uns setmanes això ja funciona amb normalitat.
Em permet un moment, conseller Rigó, perquè em sembla que hi ha coses, moltes vegades, la gent, els opinadors, la societat demanem, ostres, en èpoques difícils, en èpoques de crisi, remar tots junts. L'educació, en els últims anys, ha tingut aquesta gran sort, que la majoria de gent del Parlament de Catalunya ha remat en la mateixa direcció. Per tant, a aquesta hora vull agrair la presència del conseller Ernest Maragall. Conseller, molt bon dia.
Molt bon dia. Molt
I
bon dia.
També de la consellera Marta Cid, que és als estudis de Ràdio Ebre a Tortosa, amb el suport tècnic de la Sílvia Tejedor. Consellera Cid, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Són els tres últims. Hi havia d'haver un mes i mig, crec que va ser també el conseller Bargalló, però diguem-ho...
I el del Pozo.
Efectivament.
I el conseller del Pozo.
Efectivament, efectivament. Però vull agrair els tres, és a dir, significativa la presència de Marta Cid, d'Ernest Maragall i, evidentment, d'Irene Rigau, per parlar d'aquest tema. Quina lectura n'ha fet vostè, que també és coneixedor d'aquesta sentència, d'aquesta resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Ernest Maragall?
Home, una mica amb aquests termes que tots anem repetint, no? Que és un déjà vu, no? Per entendre'ns, és una qüestió que es va reobrint d'una forma recurrent. Jo crec que el que hem de fer és, efectivament, anar plantejant i anar guanyant, com hem fet ara, no? Diguem, per entendre les batalles jurídiques, que són una mica absurdes, no? Perquè, com s'acaba d'explicar, ha explicat molt bé la consellera, i aquí és una qüestió més de sentit comú, de fer les coses bé, amb naturalitat i amb, en fi, atenent com és l'obligació de qualsevol mestre respecte de qualsevol nen, en qualsevol matèria, atenent les circumstàncies individuals i treballar des d'aquesta base. Que fa falta un criteri expressat amb norma? Molt bé, tinguem-lo, ja el tenim des de fa 30 anys, i a més s'ha demostrat el seu èxit d'una manera poc discutible. El que queda és, doncs, això ens dona molta força, però també ens hauria de donar una mica més, jo crec, i potser és el matís que voldria afegir, la serenitat, de confiança en nosaltres mateixos, en el model, en el sistema, i també amb la manera de fer dels nostres mestres, de les nostres escoles. A partir d'aquí, doncs, i la màxima autoexigència, fer-ho les coses bé. El nostre problema no és la duplicitat de l'existència de dos llengües a l'escola. La nostra qüestió, en tot cas, segueix sent fer-ho millor, que els nens aprenguin, dominin, estimin, des de la absolutament natural preeminència del català, i de la nostra llengua, faltaria més, doncs que això no sigui obstacle perquè aprenguem i dominem, estimem inclús les altres llengües que tenim incloses al nostre sistema, és a dir, també el castellà i una tercera llengua, com tots anem dient sempre, i no ens n'acabem de sortir, de totes maneres. Però, en fi, jo crec que aquesta és la qüestió. Serenitat, autoexigència i fermesa, aquestes coses.
Consellera Cid, què diu vostè?
Bon dia.
Bon dia.
Bé, jo he estat escoltant atentament, i estic en línia ja d'acord amb moltes de les coses que s'han dit, però jo voldria també fer una mica de resum a voltes del que s'ha dit. I és que, en primer lloc, la realitat educativa del país tothom la coneixem i la compartim, i per tant, es fa una mica difícil d'entendre només des d'aquest punt de vista de la realitat educativa una sentència d'aquestes característiques. Jo he començat a llegir-la en profunditat. Algú ha dit fa una estona, s'ha de llegir amb molt deteniment. Hi ha certes coses molt preocupants. Fa interpretacions i és interpretativa. I, per tant, tampoc no sé de cara a un futur. Doncs jo diria que també ho hem dit aquí, no? Que cada vegada que se va en un procés judicialitzat, no? I que s'ha estat judicialitzant una llei, no? I un posicionament polític molt clar d'aquest país, reconegut a més internacionalment a nivell científic i com a model lingüístic que té el nostre sistema educatiu. I que, per tant, aquí no es tracta només de veure aquesta vessant des de l'àmbit educatiu, que sembla que tothom n'estem d'acord o molt amplament, sinó que realment, ho ha dit fa un moment la consellera Rigau, quan diu es fa un ús polític de la llengua, doncs toca una resposta també política i contundent.
Consellera Rigau.
Abans que res, permeti'm saludar-los, Ernest i Marta.
Bon dia, Irene.
I ja veieu, tornem-hi i anem continuant. El que sí que és veritat és que ara a Catalunya ha quedat una, una coherència en el nivell aquest polític de dir Parlament, Govern, Societat i Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Jo crec que això és el que dona aquesta fortalesa en aquest moment. I a partir d'aquí, la resposta política quina ha de ser? Doncs el continuar maldant pel bon ús i coneixement de les llengües a casa nostra i continuar fent. Ara és ben cert que els que vam començar aquest model fa 32 anys, poc ens podíem pensar que hauríem d'anar-lo defensant. Nosaltres fem tot aquest esforç i el president Mas ho va dir ahir ben clar, com a resposta política, estem allà on érem i no ens mourem. Doncs jo crec que hem de dir això. Nosaltres no renunciarem a aquest model.
De totes maneres, només un moment, durant aquests últims anys hem fet un gran esforç en aquest sentit i amb això em remeto amb el seu moment quan es va aturar el procés del Partit Popular amb la LOCE, la Rigau, la Irene ho recordarà perfectament.
Evident.
Ens estem situant a l'any precisament d'on és motiu tot aquest procés que acaba de sentenciar el Tribunal sobre Justícia. Després, amb tot el procés de la LOE, allí els protagonistes ja eren el PSOE a Madrid, que ens permet generar aquesta escletxa de fer una llei pròpia a Catalunya, un estatut d'autonomia que ens el retallen, no?, moltíssim, i la LEC, que si no em sembla recordar malament, està en procés de que el Tribunal Constitucional dicte també el seu posicionament.
Si em permets, en els articles lingüístics.
És igual, si amb l'Estatut d'Autonomia, aconseguirem sí. L'Estatut d'Autonomia, hi havia articles que no es van recórrer
i també s'hi van
posar. Fer interpretatius, també.
És que no estem en cap situació ideal, o sigui, és evident.
No, però no són 30 anys.
La situació...
Sí, són molts,
evident,
molts.
Evident.
Els esforços polítics i molts.
O sigui, jo no defensaré que això sigui una instància de felicitat, al contrari.
No.
El que
no
jo és. Dic és...
Em permeteu, Irene?
Sí.
Digues, conseller. Ernest Maragall. Digue.
Sí, només que... a veure, jo crec que estic absolutament d'acord que cal mantenir totes les alertes posades i cal, sostenir absolutament el front obert de polític, jurídic, perquè ens obliguen, no perquè exacte. Ens agradi ni perquè no el vulguem. Però jo crec que l'efecte pitjor seria que això ens fes... com dir, ens distragués del front a l'educació, de la realitat de les nostres escoles i dels nostres nens. I aquest jo crec que el que no pot ser és que una cosa pateixi per l'altra. Mantinguem-ho separat, fem un tallafocs, fem la política que haguem de fer, que l'hem de seguir fent, i a més amb la màxima unitat, amb la màxima qualitat jurídica, també amb la defensa de les posicions, i al mateix temps, mireu, la batalla de fons la guanyarem pel fet de que resulti que per molt que es pugui fer, que es pot fer, segons la llei, la nostra llei, no passin les demandes en aquest sentit d'atenció individualitzada en castellà, no passin els nombres dels que estan ara. Si això segueix sent així, o es va mantenint amb una normalitat de situacions realment especials, de gent que acaba d'arribar, etc., doncs no hi haurà cap problema.
Si em permeteu...
Això acabarem guanyant a la política.
Si em permeteu, el que és evident és que en aquest tema nosaltres hem deixat totalment al marge les escoles, els seus projectes lingüístics, no els hi hem introduït cap modificació ni cap instrucció, els hi vam dir aquest és un tema del govern, la consellera al capdavant defensarà la posició i les escoles han de continuar treballant amb tota normalitat, sense afectar ni la seva programació ni el seu dia a dia. Aquesta jo crec que és la fortalesa
i,
a més, la batalla...
Ens acabaran guanyant la política, també, perquè això farà absurda la posició d'un
polític que... Jo, si em permeteu, Ernest, jo crec que el govern de Catalunya ha de fer front als dos fronts.
Home, evidentment.
És a dir, nosaltres, jo penso que no dic que no es faci, que es fa, la consellera això ho diu i és evident, no? Però hem de protegir i hem de donar instruccions molt clares als nostres centres, hem de fer que el sistema funcioni molt ben engranat, però en paral·lel no podem amagar el cap sota l'ala i tenir molt clar que l'objecte d'aquesta batalla que ens presenten, que nosaltres no la volem, però que ens la presenten, no és el sistema educatiu, és la llengua. I la llengua com a pal de paller, la llengua com a pal de paller de cohesió social del nostre país. I això és cabdal, i això políticament és claríssim que ho hem de tindre molt, molt present. Hem de fer sistema educatiu, evidentment, i donar-los totes les garanties a les nostres mestres, professors, institucions educatives, a tothom. Evidentment que sí, perquè han d'estar al marge, però és que justament han d'estar al marge perquè el problema és de fons i de calatge. I amb aquesta sentència, per a mi, es continua tancant malament el procés, perquè continua. És allò de i continua, i continuarà. I llavors, clar, jo penso que això no podem dir que no és així. Jo crec que ho hem d'explicar molt clar també a la ciutadania, que això és així.
És que, a veure, crec que la fortalesa d'aquest moment, dintre de la fragilitat que tenim, que allò que es decideix a Catalunya es qüestiona des de Madrid, i això, doncs, el que estem aquí dient és facin el favor de respectar allò que decidim a Madrid, a Catalunya, i que no ens s'alteri des de Madrid.
És més greu, Irene.
Ara, aquí la fortalesa és que els grups hem anat junts, que els grups que van donar suport a la LEC ho hem treballat conjuntament, que la llei d'educació ens marca el camí, que els centres saben que tenen aquest suport legal, que no han de fer cap modificació en els seus projectes lingüístics i que el govern continuarà treballant perquè aquest model es mantingui. Mm-hmm. Aquesta és la fortalesa de la societat catalana, qui dona aquest suport i fa que el govern sàpiga que representa una àmplia majoria defensant aquest model.
Jo, amb aquesta afirmació que has fet, no, que el que fem aquí ens ho desfan a Madrid, jo crec que queda molt clar. Jo diria que les lleis que decideixen els parlaments les acaben interpretant els jutges. Que això és molt greu.
Això és molt greu. Però això passa cada dia, eh?
Bueno, això passarà cada dia.
En tots els àmbits.
Però és curiós que sempre ens judicialitzen aquells temes cabdals...
Però, perdó, aquesta és la batalla que van perdre amb l'Estatut quan es va dir quin era el paper de la justícia a Catalunya i on era el seu sostre. I, per tant, aquesta és la batalla pendent.
Amb l'Estatut van perdre més que això, eh?
Conseller Maragall, com el conseller Maragall. Conseller Maragall.
Sí, no, que això ve, efectivament, ve d'aquest... del moment també del procés d'aprovació de l'Estatut i particularment de la sentència del Constitucional, no? que va intentar tornar a reobrir aquesta qüestió o va ajudar a que fos políticament reoberta.
Jo el que dic és que...
Marta, jo no és que no vull minimitzar en absolut la importància...
És que no ho podem fer.
Jo el que dic és que... A veure, com que sabem, oi que sabem tots tres, i tot el poble de Catalunya, com dir-ho, que tenim raó, eh? Oi que tenim raó? Tenim
doncs
l'hem
de defensar fins al final, Ernest.
No, sí, però jo dic que, a més de defensar-la al front polític, com és el que fem, i és el que hem de seguir fent, amb tota claredat i tota fermesa, a més, hi ha això no es pot fer afablir l'esforç, perquè ens carreguem de raó cada dia en la pràctica del nostre sistema educatiu.
Molt bé.
I això és el que fem, i això és el que hem de seguir fent.
Jo crec que la sentència s'ha de llegir en profunditat.
Ho hem d'anar millorant. No vull agafar pli res, ni pensar que això s'ha resolt. No
us baralleu entre vosaltres, eh? No us baralleu, per si no.
No. Aquí la fortalesa és el treball del dia a dia dels nostres ensenyants. Aquest és l'entramat d'un teixit que ha fet possible que el model prosperés i que, per tant, periòdicament veiem que tenim aquestes urgències d'haver de defensar la legalitat i la bondat d'un model, però la feina de cada dia de les nostres escoles és el que fa possible que durant 32 anys tinguem el model.
Jo no estic d'acord amb això que dius, Irene.
Sabeu quin és el nostre millor èxit polític? Que el Francisco Caja i companyia tenen 3 casos.
Hi ha
milions d'alumnes del nostre país i, en fi, passa el que passa.
Acaba-m'ho, Marta, sisplau, que la consellera ha de marxar.
Acabo ràpid. No, precisament el que volia dir és que precisament si hem aconseguit alguna cosa en aquests anys i d'una manera molt clara i molt evident ha sigut aquest front comú que des dels àmbits polítics s'ha fet amb la llengua i, per tant, l'hem de mantenir. I en aquest sentit jo, a la consellera Irene, el que li dic és que a la seva disposició per tirar-ho endavant com sempre. Però, sisplau, no minimitzem, perquè els nostres docents i els nostres centres estan donant la cara i políticament nosaltres també l'hem de donar amb molta fortalesa i amb un missatge molt clar.
Evident, Marta, però aquesta fortalesa també ve de la serenor. No neguitegem els nostres centres, diguem-los, feu el que heu de fer.
Sí, tant, i tant.
Som 100.000 ensenyants, 1.300.000 alumnes, 600.000 famílies i un model que ve avalat per la tradició pedagògica durant 32 anys.
No sé si s'adonen, Irene Rigau, Ernest Maragall i Marta Cid, no sé si s'adonen de l'oasi d'unitat que han protagonitzat avui en aquest programa, que el voldríem per altres àmbits del país, com a ciutadà li parlo. Em sembla fantàstic, a més que avui fer un debat radiofònic, han fet una conversa de 3 consellers sobre un tema tan imponent com és l'educació en aquest país. Moltes gràcies, Irene Rigau. Moltes gràcies, Marta Cid. Moltes gràcies, Ernest Maragall.
Gràcies,
consellers i consellers.
Gràcies, Irene. Adéu-siau, bon dia, Marta.
Ara tornem.